Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Nova reunió entre representants del govern i Desmazza. La trobada arriba l'endemà que el ple municipal donés llum verda, amb el vot de 2 dels socis del govern, a una moció de Ciutadans on es formulen 2 demandes clares. A l'empresa que retiri l'ERO que afecta 43 empleats i al govern que modifiqui l'annex de la inspecció tècnica de facturació, que fixa els serveis que presta la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària. A petició de l'alcalde, el secretari de l'Ajuntament ha d'emetre un informe que resolgui si la moció és legalment viable i a partir d'aquí el govern actuarà. Ho ha dit la portaveu de la Crida, Glòria Rubió, en el debat de política municipal de Ràdio Sabadell.
Què passa ara amb la... No? Ahir es va aprovar una moció. Què passa ara? Bé, vull dir, és molt senzill. Vull dir, a nivell tècnic i a nivell jurídic, ahir l'alcalde públicament al final del ple va encarregar que, sisplau, s'elaborés un informe perquè dictamini la validesa jurídica de si això és possible efectuar-ho o no, i en tot cas s'actuarà en conseqüència.
Amb aquest nou escenari, la trobada es podria entendre com un nou intent entre les dues parts per acostar posicions. Amb tot, una part del govern es mostra taxatiu en el fet d'aplicar el nou sistema de facturació sí o sí, mentre que Desmazza amenaça amb l'ERO si no es retira. Tot plegat a les portes de la primera de les 6 jornades de vaga previstes per la plantilla de la concessionària, prevista per dilluns.
Titulars.
Més temes del dia. Tret de sortir del gran recapte d'aliments, Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El rebost solidari espera igualar les 93 tones de menjar recollides l'any passat. Mercè Calvet és directora de l'entitat.
Esperem aconseguir la mateixa quantitat, no és que ens ho posem com a objectiu principal. Hi ha altres objectius amb el gran recapte, a part de recollir menjar, que és la conscienciació, i el reconeixement de les persones que ho estan passant malament, no? Evidentment, els aliments són importants, també.
Un total de 70 comerços locals s'han adherit a la iniciativa, que estarà en marxa entre avui i demà. Encara es necessiten voluntaris per cobrir tots els punts de recollida.
El Teatre Sant Vicenç celebra aquest vespre l'acte central del seu centenari.
Una efemèride que es commemorarà amb un espectacle creat especialment per a l'ocasió, en què repassarà la història de l'entitat nascuda el 19 de març de 2018 amb el nom d'Associació de Lluïsos. Jaume Pont, responsable de la funció d'avui, ho ha explicat al magazín Al Matí.
Es farà un repàs a tota la història de... Bueno, tota la història, no, evidentment. Es farà un repàs, un breu repàs de la història, de representant 4 actuacions d'obres característiques de les diferents èpoques de la història d'aquests 100 anys. Uh-huh. I, doncs, primer de tots, la primera serà justament una escena que ens fa molta il·lusió perquè pràcticament no s'ha representat, que és una escena que es diu La por, que està documentada en aquest 19 de març de 1918, en què, doncs, el primer acte documentat dels Lluïsos.
Com a claus del seu èxit, apunten a la implicació que tenen tots els membres de l'entitat de la Creu Alta, a més dels tallers de teatre que en garanteixen la continuïtat.
I a partir de les 2 donarem pas a una nova edició de l'Hotel Suís, que avui es trasllada fins a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Allà, aquests dies, s'està disputant el Campionat de Catalunya Absolut per equips de tennis.
Sense perdre de vista, això sí, el partit de diumenge a la nova Creu Alta entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Hèrcules. Els alacantins són l'equip amb uns millors números com a visitant del grup 3 de la segona B.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La pluja a la nostra ciutat després d'uns dies de treva. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens espera per avui i pel cap de setmana. Bon dia.
Bon dia. Continuem amb la presència d'alguns núvols baixos, encara també amb algunes precipitacions que són més aviat de caràcter feble, i és que durant aquest matí ens ha creuat aquest front que ens ha portat el temps lleugerament inestable. Tot i això, s'espera que durant la tarda ja parlem de més estabilitat sense tantes precipitacions, excepte cap a l'extrem més nord del Pirineu, on sí que es mantindran la resta del dia. També ha d'anar guanyant intensitat aquest vent del nord, de la tramuntana cap a la zona de l'Alt Empordà o el Mestral cap a les Terres de l'Ebre, que ens aportarà més aire fred. Igual que aquests núvols baixos o estrats baixos baixos que estan agafats en punts del prelitoral que en alguns casos s'aniran trencant, però en d'altres també faran que es formin algunes boires, que, sobretot cap al nord de la depressió central, especialment en punts de la Noguera o fins i tot cap al nord de la Segarra. Aquestes boires es mantindran demà a primeres hores del matí, però la resta de Catalunya el que tindrem és força domini del sol i temperatures que al migdia seran una miqueta més agradables, però no a primera hora del matí, que sí que notarem que l'ambient serà més fred que el d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara quina és la situació del transport públic. Javier Arjona, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, és del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu que la R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. Els dies feiners es reforça el servei en hora punta per carretera des de Manresa per enllaçar en el tren a Terrassa. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulant sense incidències, segons els diferents operadors. D'altra banda, informar els usuaris de ferrocarrils de Generalitat que també per treballs de millora de infraestructura, fins al 9 de desembre, els dies feiners està interromput el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Cornellà durant les hores punta. La resta del dia i els dies festius, el tall és entre l'Hospitalet i Sant Boi. Hi ha servei alternatiu d'autobús. Finalment, i sense deixar ferrocarrils de la Generalitat, informar que també per treballs de millora, demà i demà passat quedarà interromput el servei de trens entre Plaça Catalunya i Gràcia. Com a alternativa, teniu metro i busos de TMB. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, diverses complicacions a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per exemple, comencem a la B30, a l'altura de Barberà del Vallès, on hi ha 1,5 km de circulació amb retencions en direcció a Sant Cugat i també per enllaçar amb la C58. També hi ha alguns problemes a les dues rondes de Barcelona, tant la litoral com la de dalt, on hi ha ara mateix circulació lenta en els dos sentits de la marxa. I també hi ha retencions, en aquest cas, a la C17, a l'altura de Parets del Vallès i en direcció a Vic, on hi ha trams d'aturades durant 1 km.
La notícia del dia.
El govern ha encarregat un informe al secretari de l'Ajuntament per determinar la viabilitat de la moció sobre ESMATS aprovada ahir al ple municipal, una resolució que s'hauria d'emetre entre avui i dilluns, segons ha confirmat la regidora i portaveu de la Crida per Sabadell, Glòria Rubió, en el debat de portaveus de Ràdio Sabadell. La proposta de Ciutadans, a la qual també s'hi van sumar dos dels socis de l'executiu, Unitat pel Canvi i Guanyem, demana que es modifiqui l'annex de la Inspecció Tècnica de Facturació, on es fixen els serveis que ha de prestar la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries. Un nou escenari que s'analitza a aquesta hora en una reunió que mantenen representants del govern i de la concessionària.
L'informe del secretari ha de determinar si la moció, que també insta l'empresa a retirar l'ERO, compleix amb tots els requisits legals per poder-la aplicar. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, recorda que quan era regidor d'Esquerra, Xavier Guerrero, era el responsable polític d'ESMATS, es va modificar aquests serveis per adaptar-los a les necessitats de la ciutat.
Des del contracte original, tot el que anava passant a la ciutat doncs, era un contracte viu que s'anava pactant entre l'empresa i l'administració. Abans de l'entrada de l'actual govern es van fer moltes modificacions de serveis que necessitava la ciutat pactades amb l'empresa. Però és que amb l'actual govern, quan estava responsable el senyor Guerrero, s'han acordat moltes actuacions que s'havien de fer i estan signades pel senyor Guerrero. Clar, anar en contra dels propis actes jo crec que és una mica complicat.
El portaveu del PSC, Josep Ayuso, ha fet una anàlisi a més llarg termini i ha avisat que si el conflicte no es frena i l'empresa decideix presentar un contenciós contra la intervenció, el cost econòmic per la ciutat, si el jutge dona la raó a ESMATS, podria ser inassumible.
Estem parlant d'un contracte de 300 i pico milions d'euros. De banda, amb aquesta magnitud del contracte, quina serà la petició que faci l'empresa respecte a una possible indemnització per danys i perjudicis? Ens ho podrem permetre com a ajuntament? Per tant, totes aquestes conseqüències negatives, l'única responsabilitat, o qui té l'única responsabilitat, és l'equip de govern.
Per aquest motiu, els dos portaveus confien en un informe favorable per part del secretari de l'Ajuntament i que la moció es pugui fer efectiva, de manera que l'expedient que preveu l'acomiadament de 43 treballadors quedi en suspens i es busqui una solució viable.
Un informe que hauria d'arribar en les pròximes hores, tal com ha subratllat la portaveu de la Crida, Glòria Rubio, l'única representant del govern en el debat d'avui a l'emissora. Rubio també s'ha referit a les discrepàncies entre els socis del govern quadripartit i que es van evidenciar ahir durant la votació de la moció de Ciutadans.
La regidora no ha negat les diferències, però ha afegit que l'obligació del govern és fiscalitzar l'empresa i garantir que es compleix el contracte, que ara com ara s'ha vist que no és viable.
Que ens trobem que quan l'equip tècnic es posa a fer complir el contracte, ens adonem que el contracte no és viable i que no es pot complir. I dir, perquè està viciat d'arrel. O sigui, aquest contracte és nul. Vam intentar iniciar el procediment de declaració de nul·litat, però no va ser possible perquè la jutgessa al Mercuri no va donar accés a l'expedient perquè estava en secret de sumari.
En qualsevol cas, a hores d'ara s'està produint una reunió entre representants del govern i Desmatza per abordar el nou escenari en el que sembla un nou intent de reconduir la situació. De fet, a principi d'aquesta setmana s'havien intensificat els contactes entre Ajuntament i empresa per mirar de reconduir-la. De fet, dilluns les dues parts van emetre un comunicat conjunt anunciant que s'havien obert nous espais de diàleg, el que semblava un acostament de postures. Un apropament que s'havia de confirmar en una segona trobada dimarts a la tarda, però que mai es va arribar a produir. Tot i que l'alcalde va matisar posteriorment que s'havien fet totes les trobades programades amb Esmatza. De fet, Glòria Rubio ha aclarit que els tècnics han confirmat que la solució que es va posar damunt la taula en la reunió de dilluns no és viable.
El que sembla cada cop més clar és que els treballadors iniciaran dilluns la primera de les 6 aturades previstes per reclamar la retirada de l'ERO i que l'executiu i Esmatza s'asseguin a negociar per reconduir el conflicte. Tot plegat després que ahir uns 150 empleats es manifestessin pels carrers de Sabadell i també durant el ple municipal i arribessin a demanar les dimissions de l'alcalde Matías Sarracant, el regidor de Serveis Municipals Lluís Pere Arnau, així com també del gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz.
L'empresa té fins la setmana que ve per decidir quan aplica l'expedient i, per tant, quan es queden al carrer un total de 43 empleats de la neteja viària i la recollida d'escombraries, si res no canvia. Tot això encara tindria una pròrroga de 15 dies més fins a fer-lo efectiu de manera definitiva. Uns acomiadaments que accelerarien la intervenció d'Esmatza anunciada pel govern i que, segons el seu calendari, hauria d'estar activa abans de Nadal.
Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar, 70 supermercats sabadellencs participen avui i demà en el gran recapte d'aliments impulsat pel Banc dels Aliments de Catalunya. A la ciutat, el rebost solidari s'encarrega de la campanya que pretén igualar els 93.000 quilos de menjar recollits en l'edició anterior. Tot i això, segons l'entitat de Torre-Romeu, el tret de sortida de la iniciativa ha estat més aviat fluix, tant pel que fa a voluntaris com també pels participants. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La pluja de primera hora del matí ha deslluït les primeres hores del dispositiu, però des del rebost solidari confien que s'animin les pròximes hores i de cara a demà. La logística, però, és complicada en la trentena de botigues que no gestiona directament l'entitat, ja que caldrien més voluntaris. La directora del rebost, Mercè Calvet, és conscient que, amb 10 edicions del Gran Recapte i altres campanyes de recollida d'aliments a l'esquena, ja existeix un cert desgast.
Des de la perspectiva del rebost, entenem que sí, hi ha una miqueta de desgast, perquè és que només són els grans recaptes, la campanya que fem al rebost aquí a nivell local, sinó la conscienciació és tan grossa que també les escoles hi treballen, els instituts, vull dir, empreses, moltes entitats que fan actes, doncs aprofiten per fer recapte, que està molt bé, però clar, hi ha un cert... més que desgast, doncs sí, si es pot dir aquesta paraula, doncs sí. Hi ha una miqueta de desgast. Això no vol dir que no facin falta els aliments.
El menjar recollit en el Gran Recapte servirà per atendre les 1.700 famílies usuàries del rebost solidari, una xifra que s'ha reduït en 600 en els últims dos anys. Tot i això, la situació no millora per molts dels usuaris.
A part que hi ha hagut un increment de famílies en necessitat, en principi hauria de ser un dispositiu temporal, d'ajut temporal. Però veiem que, que hi ha moltes famílies que, per desgràcia, doncs estan entrant en una cronificació, no?, de la seva situació. És difícil sortir-se'n. És a dir, que el concepte de temporalitat de l'ajut alimentari, diguéssim, aquí a Sabadell, i suposo que tot arreu, doncs bé, ja no és tan temporal. Per això estem prenent doncs, altres mesures, estem implantant altres tipus de projectes.
Calvet assenyala que el rebost solidari s'ha de reinventar i confia que projectes com el Mercapunt ajudaran a fer-ho.
Són pràcticament 2:15. Ara us expliquem que l'entrada del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Hospital de Sabadell s'ha convertit en un submarí. Aquesta és una de les primeres intervencions que s'han fet del projecte Una onada de petits somriures, el qual vol humanitzar tots els equipaments pediàtrics del Parc Taulí, uns espais on cada any hi ingressen 2.500 infants i s'hi fan 1.500 intervencions.
De mica en mica, l'onada de petits somriures va agafant força. Avui s'ha inaugurat l'entrada del CDIAP, ambientada com si fos un submarí, amb una porta per als infants i diversos jocs a l'interior. A partir d'aquí, el projecte anirà decorant diversos espais de l'hospital per fer-los més atractius per a la canalla, les famílies i els professionals. Roger Sales, membre de l'equip del projecte, n'ha detallat l'evolució.
Llavors ens anirem a urgències pediàtriques, que ho convertirem en una platja. Anirem fins a les consultes externes pediàtriques, que ho convertirem en un vaixell. Després anirem aquí al CQA, a la zona on es recuperen els infants, i farem una illa deserta. Després ens anirem a l'Hospital de Dia, que ja està molt bé, s'ha de dir, a l'Hospital de Dia, i farem una petita actuació també per convertir-ho en una cova. I després acabarem doncs, amb l'última de totes, que és la planta de pediatria, amb la gran reforma i aquest fons marí.
Encara no hi ha un calendari definitiu per cadascun dels passos a seguir, però l'Eix Riu, responsable del projecte i també usuari, ha explicat com aquest primer pas ja ajuda els infants i familiars que accedeixen a aquest servei.
Jo crec que tothom que està aquí fàcilment pot entendre que un espai millorat fa molt més agradable l'estància dels infants al nostre hospital. Però s'entén molt millor quan un dia com avui, a les 8 del matí, he passat per aquí amb la Mel, li he explicat que baixàvem al fons del mar, hem anat mirant tots els passets que hi ha, m'he deixat l'esquena passant-la per la porteta i tot jugant hem accedit a una visita amb una fisioterapeuta estupenda que també ens ha rebut amb un somriure.
L'acte de presentació ha comptat amb la participació del president del Taulí, Modesto Custodio, el regidor de Salut, Ramon Vidal, la coordinadora del CDIAT, Montse Torres, i alumnes de l'escola Samuntada, que han llegit uns fragments de 20.000 llegües de viatge en submarí, fil conductor d'aquest projecte.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Teatre Sant Vicenç celebra aquesta nit el seu centenari. Teatre Amateur a la Creu Alta amb les representacions dels Pastorets com a pal de paller, però amb un gran nombre de títols d'èxit al llarg de la seva història. Una trajectòria que es manté ben viva gràcies als tallers de teatre i que es demostra amb les 70 representacions que ofereixen cada any a més de 12.000 espectadors. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La història del Teatre Sant Vicenç es remunta al 19 de març de 1918, quan apareix la primera representació documentada de l'Associació de Lluïsos, que va oferir diverses peces teatrals breus al Casinet Creualtenc. Una entitat que va canviar de nom per l'actual després de la Guerra Civil i que sempre s'ha mantingut fidel al teatre i sobretot als musicals, com recorda Jaume Pont, presentador d'Amunt el Taló d'aquesta casa i membre del Teatre Sant Vicenç.
Aquí n'hi ha una que és molt important, que és els Pastorets. Però de totes maneres, una de les, sobretot ara darrerament, però ja fins i tot als anys 50 i 60, hi havia molta actuació de teatre musical. Per exemple, als anys 50 i 60, algunes de les obres que parlant amb actors d'aquella època, doncs de les més recordades és justament el Carrusel de Fantasia, que era un tipus revista en què hi havia diferents números musicals i per tant, ja hi havia una part de música. I també, per exemple, doncs, es van fer els mateixos Pastorets, que durant els anys 50 i 60 es van fent una versió també musical, la de l'Estel de Natzaret.
Per als membres actuals del Teatre Tallaret, la clau està en la implicació de tota la gent que forma l'entitat i també en els tallers de teatre que garanteixen la seva continuïtat. Un futur que el president Jordi Cascales vincula a eixugar el deute que van contreure fa 10 anys en renovar el teatre i en l'obtenció de nous espais.
Els plans de futur és 100 anys més. Vull dir, això, l'entitat, gràcies a Déu, doncs, estem vivint un moment dolç. Estem vivint un dels millors moments de la nostra història, amb moltes produccions, amb moltes idees, amb moltes iniciatives, però de tothom, no tan sols des de la Junta, sinó dels propis associats, tenen moltes idees.
La celebració del centenari serà aquesta nit amb una representació de la trajectòria del Sant Vicenç que començarà a les 10 amb l'entrada gratuïta.
I l'Orquestra Simfònica del Vallès ret homenatge al compositor nord-americà Leonard Bernstein coincidint amb el centenari del seu naixement. I ho farà amb el concert West Side Story aquest vespre a la Faràndula, que inclourà les peces que el van fer saltar a la fama.
Tot i que Bernstein s'ha convertit en un habitual dels concerts de la Simfònica, han volgut aprofitar l'efemèride per dedicar-li un concert propi. El gerent de l'OSB, Òscar Lanuza, n'ha apuntat el perquè en declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Bernstein és molt més, segurament, que West Side Story, tot i que és ben conegut per això, és una de les grans figures de la música nord-americana, no només com a compositor, sinó com a director d'orquestra. Va ser un grandíssim director d'orquestra, possiblement el que ha fet més gran l'orquestra més important dels Estats Units, que és la Filarmònica de Nova York. És una figura enorme, i que segurament, si la seva popularitat va traspassar les fronteres nord-americanes, va ser gràcies a aquest musical.
El concert d'avui comptarà amb la direcció de James Ross i amb el saxofonista David Salellas, el pianista Chris Duigan i el percussionista Marc Avero damunt de l'escenari.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrada i Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrada i Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida, i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació. Gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio Lab.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrada i Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrada i Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per les dues. Acord entre el Departament de Salut i Metges de Catalunya per desconvocar la vaga dels facultatius de l'atenció primària.
El pacte, però, no satisfà els metges de la sanitat concertada, que mantindran una nova jornada de vaga avui divendres, la cinquena. L'acord entre Salut i els metges de l'atenció primària, anunciat pel conseller Shakir El Homrani, suposa implementar diferents mesures per rebaixar la càrrega de feina d'aquests professionals. Així ho valora la portaveu del comitè de vaga, Carolina Roser.
És un acord que aborda quasi tots els punts plantejats pel sindicat de metges i que eren motiu d'aquesta vaga. Hem aconseguit que l'atenció primària torni a estar basada en un model de qualitat assistencial, de seguretat pel pacient i que alhora garanteixi la salut del metge, el respecte i la dignitat de la professió.
D'entrada, s'estableix un temps mínim de visita de 12 minuts i la contractació de 250 metges de família, tot plegat gràcies a la inversió anunciada per la Conselleria de 100 milions d'euros. Totes les accions tenen un calendari d'aplicació, la majoria de forma immediata.
El president de la Generalitat, Quim Torra, no assistirà als actes d'aniversari de la Constitució espanyola.
En una carta enviada a la delegada del govern, Teresa Cunillera, Torra refusa la invitació al·legant que l'acte no és cap motiu de celebració a Catalunya i defineix la Constitució com una presó de llibertat d'expressió i per la capacitat de decisió dels ciutadans.
Amnistia Internacional supervisarà el judici contra els líders d'Òmnium i l'ANC durant l'1 d'octubre, que ha de començar el gener.
El seu director a Europa ha enviat una carta al sabadellenc Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez, interns a la presó de Lledoners, per explicar-los la seva solidaritat, demanar-ne l'alliberament i evidenciar, segons indica, la injustificable situació que viuen. Amb aquesta tasca de control, l'organització vol comprovar que es donen les garanties per a un judici just.
El president del Tribunal del Procés i president de la Sala Penal, Manuel Barchena, rebutja ser apartat del judici del procés i afirma no tenir cap interès, ni directe ni indirecte, en aquesta causa.
Ho ha escrit en les al·legacions per oposar-se a la recusació que li plantegen diversos acusats, on reivindica la independència de la justícia, malgrat que una part dels vocals del Consell General del Poder Judicial estiguin designats pels partits polítics. La decisió definitiva sobre Marchena l'haurà de prendre a la sala del Tribunal Suprem número 61.
La contraportada.
I aquest vespre s'homenatja una de les veus d'aquesta casa. Més veterà de Ràdio Sabadell i possiblement una de les veus més longeves de la ràdio musical, Pere Massaguer serà el protagonista d'una festa homenatge que li han organitzat els músics sabadellencs. Serà aquesta nit a l'Hotel Urpí i ja té totes les entrades venudes.
La idea va sorgir ara fa un any quan en Frank dels Batusi va començar a trucar músics de la ciutat per fer un concert d'homenatge al locutor del Xocolata Express. Els organitzadors confessen que la intenció inicial era fer-lo a la Cava Urpí, però la gran resposta del públic va fer-los canviar d'idea. Frank Batusi ha explicat així al programa Al Matí per què han organitzat aquesta festa.
Quan vaig començar a tocar amb els Batusi i Sabadell, que sempre ell ha estat amb la música, apujant, en els fregats que es feien, els festivals, organitzant, i sempre a canvi de res, sempre desinteressadament, i era tots... I, claro, han passat els anys, jo ja no visc a Sabadell, no estic molt al dia de lo que passa aquí, però sempre veig que el Pere continua al peu del canó i tal, i fa un any que estava jo tocant, el vaig veure, em va venir a veure i dic, home, Pere, ja és hora de que es reconegui la teva tasca aquí a Sabadell.
Aquesta nit passaran per l'escenari molts músics de bandes com Duendes, Sioux, Jóvenes o Bats, totes sabadellenques, i que van compartir escena amb Massaguer. De fet, ell mateix reconeix que alguna cosa s'esperava.
I diu, perquè t'ho mereixes, perquè sempre t'has mogut per la música, aquí tens raó de forma altruista, sempre. I vaig dir, vale, però si... Bueno, no sé, però si feu un homenatge, feu-lo. Jo ja pensava en una festa sorpresa, alguna cosa d'aquestes, i no m'ho dieu. I diu, home, és que si tu diem uns dies abans i resulta que tu estàs a Madrid o a Andalusia fent campanya per les eleccions o alguna cosa d'aquestes, no hi series.
Pere Massaguer va començar fent el Xocolata Express el 1978 i és el programa més veterà de l'actual Ràdio Sabadell.
Doncs amb el nostre particular homenatge al gran Pere Massaguer posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i, evidentment, a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre, avui amb en Pere Gallifa. Ara arriba la informació esportiva des del Cercle Sabadellès. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.